Bona hora per començar la sessió de cinema, la que dediquem cada divendres a parlar de les novetats a la cartellera cinematogràfica. 11 i 11 minuts. Benvingut, Àngel Comas.
Hola, què tal, com esteu, noies?
Estem esplèndidament.
Què tal?
Eva Garrido.
Cinema, anem a parlar de cinema.
Mira, què us sembla? Bé. Home, la música és una part important del cinema.
Sí, jo m'estava plantejant alguna vegada si la música és necessària pel cinema.
I tant! Sí, la música és necessària per moltes coses.
Llavors, hi ha diversos tipus d'aproximacions a la música del cinema. Una és que, per exemple, doncs, posin la música a tota pastilla, com fan els americans. No sé, vosaltres veus una pel·lícula americana i...
I peta el cinema.
Per això es van inventar el so surround i companyia. I després, hi ha pel·lícules que no hi ha música, que amb el so ambient n'hi ha prou. Llavors, la meva pregunta era aquesta, no? És necessària o no és necessària?
Jo crec que sí.
I tant.
Però ens han acostumat.
A veure, Àngel Salí, ens hem acostumat. Sí, és veritat. Ah. Però la música embolcalla...
les escenes.
Embolcalla la història.
Però llavors vol dir que la imatge per si mateixa no té prou força per transmetre una cosa dramàtica?
No té per què. O sigui, la utilització de la música pot tenir una funció concreta.
Quina?
Pot tenir una funció narrativa, per exemple.
Emotiva, clar.
O simplement d'acompanyament. O sigui, pot fer les dues funcions, o més, en podria fer. Ara no sabria dir-te quines. Però...
Com a la ràdio... Mira, saps què li diré? Posem el mateix exemple. Tu creus que podríem fer, la Carme i jo, el programa, tot el programa sense músiques? Això vol dir que les nostres paraules no tenen valor sense
la música?
No, però la música
que poseu a la ràdio a vegades no té res a veure amb el programa. No és per subratllar la vostra actuació.
Sí, és per donar pas a una secció... per començar
per acotar espais.
Sí, això sí, però en el cinema, les escenes, per exemple, dramàtiques, jo em trobo de que la música m'avança que hi haurà una escena dramàtica. No s'heu fixat alguna vegada que esteu veient l'escena i llavors la música de fons va pujant, dius, mira, aquí està per estar passant això.
Sí.
Doncs, curiosament, vaig veure una pel·lícula, no ho he dit per això, però ara m'ha sortit, vaig veure una pel·lícula que no es fa a Sant Cugat, que es diu Los Demonios, que l'han estrenat a Barcelona, en què la música puja de to, és una pel·lícula europea, la música puja de to i llavors no passa res. És a dir, a diferència dels americans, que quan la música puja de to passen coses, aquella no passa res. I per això m'estava plantejant això, no passa res, és una disquisició de...
No, però està bé. I així, parlant, no, home, és que aquestes coses també s'han de parlar, i tant, perquè no es tracta només de parlar del que ens donen ja servit, que són ja les pel·lícules fetes i muntades.
Perquè he vist pel·lícules sense música que estan la mar de bé i l'efecte dramàtic s'aconsegueix, o no?
M'agradaria, és que ara penso i no sé si trobaria.
Mira,
alguna de les que he vist.
Mira, hi ha un moviment en aquell moment d'Anès del Dogma...
Sí, que no feien servir música.
Que aquell no té música afegida. Si hi ha alguna música, és la
música
que se sent d'una ràdio, per exemple, o un tio que posa un tocadiscos o així.
Més secundari, sí.
És secundari. És a dir, que és això. Bé, no passa res perquè les pel·lícules d'avui tenen música,
Doncs d'això es tracta també, de parlar de cinema i de filosofar al voltant dels diferents aspectes del cinema.
L'Àngel, que sempre ja ens fa pensar massa els divendres, ja ens fa treballar massa.
No, però a tu et convé pensar el divendres, perquè tu els dissabtes i diumenges no sé què fas,
No.
I si no penses... Mira, per aquí m'estan dient que m'agradaria seguir-te un dissabte i diumenge
amb una
càmera subjectiva i aquí.
Escolteu, tenim tres estrenes a la ciutat. Comencem amb Zeta, la ciutat perdida, que la podrem anar a veure a Cinesa i Yelmo.
Soñar, ir tras lo desconocido. Buscar la belleza es una recompensa en sí mismo. El hombre debe perseguir lo que excede a su comprensión. Si no, ¿para qué existe el cielo?
Usted es el explorador. Deme la mano.
Quiero encontrar una ciudad perdida.
Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino.
No te conocerá cuando vuelvas.
sé que es un sacrificio para todos nosotros.
El entorno es brutal, difícil. La expedición te puede costar la vida.
Doncs el director James Gray ha agafat la novel·la d'en David Grant, una novel·la que es basa en la història d'un explorador, que és en Percy Fawcett, que l'interpreta en Charlie Hunnam, que participa en una expedició topogràfica de la Royal Society a Bolívia. I allà queda fascinat dels paisatges, de la cultura, i es capfica en què ha de trobar una ciutat i una tribu perduda enmig de la selva de Bolívia.
Molt bé, vas fer molt bé, sense spoiling de cap mena,
eh? O tot.
No, què et penses? L'ha dit sintetitzat, però molt bé, eh? Jo, em sap molt de greu no haver vist la pel·lícula, perquè el director m'agrada molt. És un home que cada pel·lícula aborda temes i situacions i adapta coses, no les adapta diferents. Aquí ha adaptat una novel·la, però jo crec, per el que he llegit, que hi és la seva personalitat, la d'un director que sempre fa coses diferents. Mira, jo recordo diverses pel·lícules que són completament diferents, segurament algunes les heu vist.
Jo només n'he vist una.
Quina?
No, digues.
Ah, sí, El sueño de Alice.
No.
Two Lovers.
Aquesta, la dels amants.
Aquesta és una pel·lícula romàntica que no és gens romàntica.
És veritat.
Està molt bé. La noche es nuestra, una pel·lícula de mafiosos que és diferent de les pel·lícules de mafiosos, amb en James Franco fent de protagonista. Una, i aquesta és la primera que li vaig descobrir, que es diu Little Odessa. Little Odessa és un barri, em sembla que és de Nova York, si no m'equivoco, que està habitat per russos, no? És una pel·lícula també de mafiosos, però que no és de mafiosos. I també L'altra cara del crimen, també. És a dir, que és un home que aquesta pel·lícula, doncs, sembla pel títol que sigui l'Indiana Jones. A mi m'agrada molt l'Indiana Jones, eh? Però no és l'Indiana Jones, sinó que s'endinsa en unes situacions que van més per conèixer els personatges que no la cosa típica d'aventures. I, a més, hi ha una fotografia espectacular. Una fotografia d'aquelles que...
Sí,
eh?
Paisatge.
Sí, una fotografia, però que il·luminen la selva d'una manera diferent. La fotografia també és un tema que, així també com la música,
no?
També, que és molt important, perquè avui
i sabeu
dia...
que és molt important també, que sembla mentida, el que millora la imatge, la correcció de color.
Esclar.
El color fa molt.
Però no s'heu fixat que la fotografia que veiem, per exemple, una pel·lícula per la tele, no és l'original?
Home,
no.
Clar.
No, perquè hi ha una cosa, la fotografia original, ara encara, perquè estan rodades, diguem, en format digital, però no fa ni 3 o 4 anys, es rodaven en cel·luloides, passaven a format digital i per la tele es transformaven i feien...
Aquestes... Els retocs necessaris, no?
Sí, els retocs necessaris, i després... dins de la fotografia inclueixo també el respecte als formats. No és el mateix que una pel·lícula que s'ha rodat en format panoràmic, que després es passi enquadrat, o al revés, perquè llavors et trenca tota l'estètica de la pel·lícula. Aquesta pel·lícula, la fotografia és una fase important, perquè llavors tu, amb la fotografia, crees el que podíem dir un efecte dramàtic a través de les imatges. Això és una cosa molt curiosa, perquè això no m'ho he inventat jo, eh? Però jo he parlat amb molts directors d'actuals de cinema i no saben el que és.
Jo li dic, el que no saben què és?
Això que t'acabo de dir, que amb la fotografia es pot crear un efecte dramàtic.
Explica'ns-ho, que així
sí,
aprendrem
també
nosaltres.
Sí, és a dir, tu, ara ho vaig a simplificar. Tu, una fotografia de terror, tu crees una cosa més aviat, no sé, fosca i tot això, no, t'ho simplifico. I amb una comèdia t'ho fas amb tons més lluminosos, no? Això és, més o menys, en simplificant la cosa. El que passa que hi ha a la història del cinema en molts casos en què la fotografia no és això. Per exemple, tu tens Barry Lyndon, aquest del Stanley Kubrick, que té unes escenes rodades únicament com a llum amb unes espelmes. Unes espelmes que fotogràficament et donen una visió de l'època. Perquè tu no s'heu fixat que una pel·lícula d'època en la que no hi havia, per exemple, llum elèctrica...
Uh-huh.
Tu veus les escenes i dius, ostres, si no hi ha llum elèctrica, com aquest interior es pot veure de manera tan lluminosa?
Sí.
Clar, no pot ser. Llavors, hi ha alguna gent, alguns cineastes que pensen una miqueta, que això ho han transformat. I, per exemple, tens cineastes com en Kubrick, sobretot, i molta gent de la novel·la, de la nova ola, però no la novel·la ola francesa actual,
no, no.
Que la fotografia l'utilitzen com per donar-te una sensació a tu com a espectador o espectadora. I això és el que vull dir de la fotografia. Llavors ho preguntes a directors actuals i diuen no sé què és això.
Ara que estàs parlant d'això, m'ha vingut al cap a una pel·lícula que vas posar en el cicle Cinema d'Autor del curs passat, una pel·lícula polonesa, blanc i negre.
Sí, és una pel·lícula d'una noia que es volia fer monja, oi? Sí, que tenia molta importància el color blanc, perquè estava nevat tot i tot això, no?
Que vam estar discutint i precisament el tema, el tractament de la imatge, jo et vaig dir, la imatge, la fotografia d'aquella pel·lícula em va cridar molt l'atenció.
Clar. Si ara no recordo el títol, que, si era, sembla que era una
era
noia...
Era un nom propi, diria.
Sí. Em sembla que era una pel·lícula que la noia s'escapava d'un convent i aleshores fugia i anava a fer, a experimentar com era la vida i després tornava.
No.
Hi havia paisatges nevats i d'això. Això veus, això del paisatge nevat. El paisatge nevat, si tu fas una fotografia amb un paisatge nevat, a lo millor crea un estat d'ànim que tu, no falta que la història sigui d'una manera o d'una altra. És a dir, que sobrepassa la pròpia història. És la posada en imatges a través de la fotografia.
Déu-n'hi-do, avui estem filosofant, però...
Però ja va bé, que aprenem un munt de coses, clar que sí.
Què diu la crítica?
Doncs les crítiques força bones. Lluís Martínez, al diari El Mundo, diu que el director recupera el bo i millor del clàssic cinema d'aventures, i Nando Salva Cinemania diu que es tracta possiblement de la millor pel·lícula de James Gray. Gray.
L'anirem a veure.
L'acceptem com a invitació per anar al cinema.
Això mateix.
I tant, anem amb una altra proposta totalment diferent, perquè és una pel·lícula d'animació. A més, ens arriba des de Rússia, i és Ovejas y Lobos, que la podrem anar a veure a Yelmo.
Soy muy joven para morir y no tengo buen sabor porque como demasiado ajo. Todo el mundo me lo dice. ¿En qué lugar se esconden? Solo Dios lo sabe. ¿Dónde viven? Espera, allí. Sí, veamos. Jabberwocky, gárgola, orco, pájaro de agua. ¡Ah! Canis lupus, un monstruo feroz come ovejas, comúnmente conocido como... ¡Lobo!
Sí, esos somos. Lobos. Tengo que decir que ser lobo es increíble. Pensadlo bien. Todo el mundo te tiene miedo. Haces lo que quieres y nadie rechista. Así es exactamente como vivo. Ese soy yo, Gray.
Dentro de 3 días, a mediodía, Gray contra Razer. El ganador será el nuevo jefe de la manada.
¿Y si en vez de eso nos marcamos unos bailes?
Gray no es un líder. Lo acaba convirtiendo todo en una broma.
Me canso de esperar, Gray. Y sé que nunca cambiarás.
Claro que cambiaré, te lo prometo.
¡Gray se ha convertido en un carnero!
¿De quién no vas en tu cabina? ¡Sorpresa!
¿Pero qué has hecho, Gray?
Nunca importa que cambien las cosas. Solo contarás con los amigos que estén ahí para ayudarte.
¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? Oye, ¿vas a algún sitio? ¿Vas a ir al cine? Bien, iré contigo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
Es tracta de l'única proposta d'animació que tenim a la cartellera aquesta setmana, i com dèiem, Ovejas y Lobos és una pel·lícula que ens arriba des de Rússia, amb dos directors, l'Andriy Galat i en Maxim Volkov. I què ens expliquen? Doncs ells ens situen en una terra màgica, llunyana, on viu un ramat d'ovelles sense preocupacions, amb una vida molt, molt, molt tranquil·la. Però què passa aquí? Que tenim també un grup de llops que apareixen de manera inesperada i també amb els seus propis problemes i les seves pròpies aventures.
Carme, ve des de Rússia.
Con amor.
Ah, això m'agrada, això m'has comprat. Sí, ja treu la carmellà.
Ja, ja t'he vist venir, ja.
Jo ho sento molt, però encara que sigui con amor, no. Jo no l'he vista i no és el meu estil. És dir, que et deixo Eva perquè vagis tu cap endavant i parlis de les crítiques.
Doncs tampoc ha sigut de l'estil dels crítics, perquè la crítica que hem trobat de David Bernal a Cinemania diu que es tracta d'un dels guions més caòtics amb els dissenys menys afortunats que hem vist en molt temps, que avorrirà adults i a nens per igual. És a dir, que avorreixi els pares ho entenc, però que també hagi d'avorrir els nens és que ja deu ser molt, molt dolenta.
És que el Putin no ha fet el guió, clar.
No, clar.
Si l'hagués fet seria una altra cosa.
Sí, sí. Míssils i...
Clar.
I altres artefactes.
I sortiria ell muntat a cavall.
Home, també. Faria com el Hitchcock.
Ensenyant la... No? Com es diu?
Els abdominals, sí. El pit, els pectorals.
Com el Aznar. També. El també
sí, sortint de la platja, no? D'Oropesa.
Sí. 5.000 exercicis de pectorals, crec que fa el dia de les nens.
I també parla en català en l'intimitat.
I te parla català, sí, sí.
És un portento.
I s'ha tret el bigoti perquè...
Perquè feia... Dir,
sí, perquè els dibuixos animats del Putin no pugui sortir.
Escolteu,
surt el Donald Trump també en els dibuixos del Putin.
Aviat sortirà, perquè també déu-n'hi-do, eh? El dibuixable que és el Trump.
Molt bé. Anem per...
Què més? Caricatur... No em surt la paraula, caricaturable.
Ah, caricaturable.
Ah,
sí.
Has vist?
Caricaturitzat.
Has vist com ho ha dit? Això amb un accent britànic, quasi.
Segur. Escolta, Àngel, anem per a l'última proposta, que a més és la que has vist, la que ens parlaràs. Es tracta de El Círculo, que la podrem anar a veure a Yelmo.
¿Cómo le describirías lo que es El Círculo a, digamos, tu abuela?
Es el caos de Internet, pero en plan elegante.
Ronda rápida, ¿Paul o John?
Paul al principio, John al final.
¿Mario o Sonic?
Sonic al principio, Mario al final.
¿Necesidades de la sociedad o necesidades del individuo?
Deberían ser las mismas.
¿Lo que más miedo te da?
Un potencial sin explotar.
Creo firmemente en la perfectibilidad del ser humano. Cuando alcanzamos nuestra mejor versión, las posibilidades son infinitas. En el círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre. Sin secretos, sin acaparar el conocimiento...
El círculo, que la podrem anar a veure a Yelmo, és una altra proposta basada en una altra novel·la. Si abans parlàvem que Zeta, la ciutat perdida, era també una pel·lícula basada en una novel·la, aquesta també. El director James Ponstold ha agafat la novel·la d'en Dave Eggers, que ens parla de la May, que és una jove que la contracta una empresa superpoderosa d'internet i a més molt prestigiosa, que es diu El Círculo. I qui hi ha al capdavant d'aquesta companyia tan potent? Doncs hi ha, interpretant el paper d'aquest tòtem com de l'internet, a Tom Hanks, i en el paper de la May, a l'Emma Watson. Tot teu, Àngel.
Bé, no vull parlar de les adaptacions de novel·les, perquè clar, ja seria una altra filosofada, no? I jo diria que la novel·la aquesta no l'he llegit, però pel que sé, per un estudi que ha fet una periodista en el cinèfil, doncs que la novel·la tenia més tanta mala llet que més mala llet que la pel·lícula. Hi havia més, una part més crítica. Perquè clar, la pel·lícula intenta explicar-nos de que si tota la informació es concentra en una sola empresa, tota la informació sobre la gent, que podria ser un símil de Facebook o de no sé, d'algun altre... De
Twitter, de...
Sí, però, sí, exactament, però que la controlin, no?
De Google.
Aleshores la democràcia podria avançar. Quan en realitat el que passa és que es converteix...
Una dictadura?
Esclar. Sí, sí, és a dir, tu no pots dir això, però la pel·lícula intenta convèncer almenys a la noia, que és l'Emma Watson, no?
L'Emma Watson.
L'Emma Watson, que és aquella nena que als 11 anys va sortir
a Harry Potter.
I ara ha crescut. Bueno, ha crescut, és un dir. Diguem, té més anys.
Sí, és clar, ha crescut, és un dir, perquè mirava el tràiler i pensava...
L'estaves veient allà...
Com que és petiteta, menudeta, dic que aquesta noia tindrà 30 o 40 anys i seguirà aparentant no. 20.
I quan tingui 70 o 80 serà una velleta petita, sí, que tindrà la mateixa,
sí,
cara.
Sí.
No, però l'Emma Watson és el centre i potser l'han agafat amb ella, tan insignificant, tampoc sexy, tampoc atractiva, no, almenys per mi, no? Doncs que perquè d'aquesta manera és una noia que està més immuna a les propostes que li fan des d'aquesta empresa. Llavors, què passa? El plantejament està molt bé. Hi ha una empresa d'aquest estil que monopolitza totes les vides i arriba un moment que tota la teva intimitat està en mans de l'empresa. Està molt bé. Podria ser, jo que sé, el gran hermano de l'Orwell, sí. No l'hermano de la Mercè Milà.
De l'Orwell,
mm-hmm. En què tota la teva intimitat està en mans del gran hermano, per dir-ho.
Està controlada, sí.
Sí. Aleshores, què passa amb la pel·lícula? Que primer de tot, l'evolució d'aquesta noia va a treballar a l'empresa i l'evolució de com a poc doncs se'ls va donant de que no és així el que l'empresa proposa, no està ben explicada. I a més, que la solució és ambigua. No hi ha una crítica, al contrari. Acaba la pel·lícula i no saps si està a favor o en contra d'això. Perquè arriba un punt en què al final dius, i què ha passat aquí? Què pensa aquesta noia? Quin serà el seu pervindre? Quin serà el seu pervindre de l'humanitat? I a més, la interpretació del Tom Hanks forma part d'aquell tipus d'interpretacions d'aquella sèrie, diguem, d'aquella cara B del Tom Hanks, que fa pel·lícules genials i fa pel·lícules que dius, ostres, per què fa aquesta pel·lícula? I és això, és una massa estereotipat, una cara que sempre és la mateixa i que un personatge...
Cara de pal? Sí, és la cara de pal?
No és exactament de pal, sinó de molta ternura, al contrari de pel no, és tendre el personatge per un home que dirigeix una empresa que està manipulant a tota la humanitat. A mi la pel·lícula no m'agradava perquè la vaig trobar molt tova. Ara, és molt brillant en el sentit que sembla una pel·lícula feta de focs artificials. Està, com si fos una pirotècnia, saps, dels focs artificials.
O sigui, massa llum i poc soroll.
Sí, i després dius, què ha passat aquí? I és una llàstima perquè la pel·lícula tenia potencial.
Home, el tema, sí.
Sí, per això. I per això no em va agradar.
Bueno.
Estàs d'acord?
Per gustos colors, i tant, jo estic d'acord amb la teva,
home,
reflexió, la teva exposició i respectant, com sempre, l'opinió de tothom. I més la teva.
I tu què tens que dir?
Les crítiques, Àngel, van una mica també pel que has dit. Precisament, allà, els mitjans d'allà, diuen que com a thriller no s'aguanta i falta suspens. També diuen que la sèrie Black Mirror està més ben feta. Ho diuen perquè no sé si heu vist Black Mirror, que també parla molts d'aquests temes de com la tecnologia ens controla el dia de demà, si estem tots controlats doncs, per aquestes xarxes, aquestes empreses, i jo que sí que l'he vist i que el que passa que no he vist la pel·lícula em puc comparar, però sí que és una sèrie que fa una crítica molt bèstia i cada cop que mires un capítol et quedes bastant compungit.
Però això no és nou, Eva, això és de fa 25, 30, 40 anys s'està fent.
Escolta, doncs que la sèrie Black Mirror està molt més ben feta i també diuen que la pel·lícula que parla dels perills d'internet i de la privacitat però sense cap tipus de sentit.
Sí.
Deies, mira, que al final no saps el mateix.
Consigueix llegir la crítica, qui l'ha fet?
Els mitjans d'allà.
Time.
Dels Estats Units. Mm-hmm. Ah, mira.
Bé, escolta, Àngel, ens portes alguna cosa que puguem anar a veure a Barcelona?
Sí, porto... Bueno, comentar tres o quatre pel·lícules que potser algunes les veurem aquí al cinema d'autor, però val la pena potser per parlar-ne, no perquè moltes estiguin bé, sinó perquè val la pena. Un Reino Unido. Un Reino Unido és una pel·lícula que parla d'un polític sud-africà que aleshores té una sèrie de problemes amb el Regne Unit perquè no li volen donar la independència al seu país.
Uh-huh.
Tova, una pel·lícula tova, no espereu res de l'altre dijous, una pel·lícula tova, que la fa, per exemple, la Rosamund Pike.
Sí.
Que la Rosamund Pike és una actriu amb molta, una cara molt personal, però que aquí, clar, es veu que no sembla tan personal. Després una altra, que és una pel·lícula molt discutible, és molt interessant, però que es diu Los Demonios, que abans l'he esmentat, és aquella de la música que he dit, que posen la música...
I que no passa res.
I després no passa res. Que jo penso que és una pel·lícula molt, molt interessant per veure-la tres o quatre vegades i estudiar-la. Ara, si la veus una vegada i vas al cinema, llavors ja... Bueno, ja és un altre tema, perquè parla de la fi de la innocència, que hi havia un article que ho diu, i Està feta a base d'escenes a vegades completament inútils, o semblen completament inútils, per això dic que s'ha d'estudiar, i amb aquesta música que puja de to i dius, hosti, què està passant aquí? És una pel·lícula d'aquelles que abans, als anys 60, de d'art i assaig. I em sembla que ja no tinc res més.
Molt bé, doncs aquestes són les propostes si voleu anar a Barcelona, i si no, doncs aquí a Yelmo i a Cinesa ja us hem explicat el que hi ha. Molt Àngel, bé. Que vagi molt bé el cap de setmana.
I que el Granada guanyi el Madrid.
I que el Granada guanyi el Madrid, sí. Ja pots posar
ciència ficció pura.
Home, i els miracles també existeixen. Ara, no sé si es repeteixen.
No crec.
Gràcies i que vagi molt bé. Gràcies, Eva.
Adéu.
Adéu.